Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8.36, les 15.36 a la remissió i aquí tenim amb nosaltres en aquest comentari d'actualitat d'avui en Manel Ruiz. Bon dia, Manel.
Què tal? Bon dia, Jamila, com estàs?
Molt bé, tu com estàs?
Bé, 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 molt bé.
A veure, quin tema ens portes avui?
Aviam, porto un tema així de repàs d'actualitat diferent, bastant diferent de l'habitual. I ve una miqueta vinculat a, bueno, a algunes sensacions que dona de vegades quan, bueno, la societat de... no només a Formentera, sinó d'Espanya en general i Europa, no? Una miqueta m'agradaria parlar de què és l'islam i en contrast una miqueta a uns mites i a unes coses que molta gent desconeix i a tota aquesta espècie de, sincerament, una miqueta un rentat de cervell que se'ns ha fet contra l'islam, no? I intentar trencar una miqueta uns mites i que la gent, bueno, pugui entendre què és islam i què... és més aviat una cosa social de Marroc, unes tradicions socials de Marroc o d'Aràbia o tal, no? Perquè bueno, és un tema que hi ha molta confusió.
I tant, i tant.
Entre el rentat de cervell que ens ha fet Hollywood, no? De tota la vida, en què sempre el dolent de la pel·lícula era...
rus?
O rus, o rus o àrab.
Exacte.
I etcètera, doncs crec que és bastant important aclarir una miqueta. També dic que... no em considero un superexpert del tema, és un tema que m'ha interessat de les religions mentals del budisme, el taoisme, l'islam i el sufisme, sobretot, però que qualsevol persona que cregui que sap més o que pot contrastar el que vulgui, que ens pot trucar contrastar els que jo diré, no? Però intentaré dir unes coses una miqueta bàsiques, no? Sobre l'islam, perquè la gent tingui, pues, aquesta població que és veïna nostra, Formentera, que entengui millor en què consisteix, no? Llavors, hem de pensar primer de tot per què l'islam ens xoca tant, no? Realment ens xoca perquè en molts sentits és molt oposat a la nostra tradició occidental, cristiana, solar, com li vulguem dir.
Vols dir que és tan oposada?
Sí. Aviam. No és que sigui oposada en el sentit que ens vulgui apuntar contrària.
No, de diferent, no?
No, però em refereixo que és molt... O sigui, és molt diferent, no em refereixo a oposat de contrari.
Sí, sí, no, he entès perfectament. Aviam, estem parlant
de clar, escriuen de dreta a esquerra, sí. El dia segons, bueno, igual que amb els jueus, no? Segons els musulmans i els jueus, comença a la tarda, a la nit,
però...
vale? El calendari és llunar, vull dir, hi ha moltes coses que fa que realment ens xoqui.
Sí, sí, òbviament és una és una religió diferent a la nostra, però sí que és veritat que, per exemple, jo pensant en altres cultures, igual la cultura, jo que sé, xinesa o japonesa, se'n queda igual més lluny, no? La veig més... Bueno,
sí.
No és una competició, a veure quina és més diferent, però...
Sí, però és la idea aquesta de que hi ha moltes coses que són radicalment diferents de les nostres i llavors, doncs, sempre, moltes vegades la gent quan veu alguna cosa que és molt diferent, doncs, senzillament ho critica o ho pren com una espècie de... com si els altres estiguessin bojos, no? I llavors, una miqueta m'agradaria parlar de què fa... o sigui, com és el... quins són els pilars de... hi ha cinc pilars de l'islam que són els famosos cinc pilars de l'islam, no? Que fa que tu siguis musulmà. Els coneixes? L'has sentit parlar?
Sé que n'hi ha, que són... Bé, està la caritat, no? És un... no sé si el dejuni també és un, o m'estic fent una...
Mira, els marquem una miqueta. Hi ha la pregària de les cinc vegades al dia, no? El sàlat, no? Que és el fàger, el duhur, l'àsar, el màgrib i l'issa, no? Que són diferents moments del dia i és quan es fa la pregària que a vegades sentim, doncs, aquella, la crida, l'adan, la crida al rezo, no? I veiem, doncs, alguns veïns anant-se'n a la mesquita a resar, no? Després hi ha el dejú del ramadà, que és un mes sencer sense menjar ni beure de l'alba al capvespre. Hem de tenir en compte que, clar, com dèiem abans, el calendari musulmà segueix la lluna en lloc del sol. Llavors, això què passa? Que en lloc de com nosaltres que el Nadal cau cada vegada al mateix moment, seguir el calendari de la lluna, doncs, és a diferents moments. Totes les festivitats són a diferents moments de l'any, no? Llavors, el ramadà aquest any va ser per allà al març, i clar, això que fa que les hores de dejuni siguin molt diferents, que serien ara, per exemple. Ara, Seria el ramadà més dur a prop de Sant Joan, perquè és el que en dia és més llarg, no?
Sí, sí.
Llavors, el que, per exemple, aquest ramadà passat em sembla que van ser 6 hores o així, que va ser bastant light, i se'n va cap a cada vegada més light. I llavors, diguem que al cap de 33 anys ha donat la volta sencera, vale? Llavors hem de tenir en compte això, que és, ja fa que sigui molt diferent a la nostra concepció més del temps més lineal, més solar, no? També té un concepte com de... El fet de seguir el calendari solar està més vinculat, es diu, amb la productivitat, amb la feina, amb el llevar-se pel matí, i el primer, el dia comença com amb la sortida del sol, i és com la... Bueno, el punt aquest de productivitat, no? Es diu que el calendari lunar aboca més a la contemplació i i altres coses, no?
Molt bé.
Llavors, parlàvem de la pregària, el sàlat, el de Juli Ramadà, que va canviant. Això que deies de l'almoina obligatòria, que en realitat una cosa que es diu zakat, i és obligatòria, val? No és voluntària, no és allò... És que en realitat no és caritat.
Clar,
de fet, es considera que és un dret del pobre sobre el ric, i consisteix en que el ric, el que té una certa quantitat de patrimoni líquid en un moment de l'any, que ell escolleix, una miqueta com si fos la declaració de la renta, no? Ha de donar el 2,5% del seu patrimoni líquid, no cotxes, ni cases, ni res. O sigui,
però això està regulat, diguem, en els països que són musulmans, diguem, està regulat estatalment com si fos una declaració de la renta,
o és una cosa
personal?
És una cosa personal. I a ulls de Déu el que es diu que fa és que el zakat purifica el reste de dels teus béns. O sigui, si tu, quan dones zakat, estàs purificant el reste i estàs fent, es diu que el que tens estigui bé, que ho tinguis a ulls de Déu, vale? Perquè ho has compartit.
Una estratègia per
conscienciar,
per el repartiment de la riquesa.
No, clar, es diu, és una manera que es diu com que... El tema és que, clar, hi ha gent que ho fa i gent que no.
Clar.
La majoria de gent ho fa, però molta gent es fa el loco, no? I sobretot la gent amb grans fortunes, no? Però es diu que, clar, si tothom donés el zakat, tots els musulmans donessin zakat, no hi haurien pobres, perquè si tothom dona el 2,5%...
Home, si els prínceps de Qatar ho fessin, per
exemple...
Exacte,
vull dir, no hi hauria... No, és una manera de erradicar la pobresa, no? Que ve inclòs en l'islam, que és curiós perquè, clar, en el cristianisme a vegades sentim molt, sí, els pobres i tal, però no hi ha cap mesura que sigui obligatòria. Estem parlant aquí dels pilars que fan que siguis musulmà. Va, que siguis un bon musulmà. La pregària, el dejuni, el zakat. Després hi ha el hajj, que és el pelegrinatge de Meca, no? Que es diu que, bueno, una vegada a la vida és obligatori si tens els mitjans econòmics i la salut de fer-ho. I després hi ha el testimoni de fe, que és el que fa realment que siguis musulmà. O sigui, quan algú es converteix a l'islam, el procés, no sé si el coneixes.
No.
No? Val, doncs es fa una cosa que es diu la shahada, que consisteix en, davant de dos musulmans, dir de tot cor que, bueno, en àrab és la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, que vol dir... Ah, perdó, la pronunciació, no?
Doncs justament estava pensant, ostres, quina bona pronunciació.
No.
Clar, òbviament, sense tenir ni idea de com es pronuncia.
Segur que es pot pronunciar molt, molt millor. L'àrab té unes regles de pronunciació...
Ha sonat bé.
Val, doncs, que això, aquesta frase vol dir no existeix cap altre déu que Déu i Mohammed és el seu missatger. El qual molta gent ho tradueix com... que per fer-se musulmà, bàsicament el que has de dir davant de dues persones, que creus que Déu existeix i que va enviar missatgers. Així de senzill. I això ja et converteix, si tu vens, no has nascut musulmà, evidentment, és el que et converteix a l'islam, i és el moment que se't dona un nom musulmà, vale? Això perquè la gent conegui com és el moment de convertir-se una persona a l'islam. Quan els musulmans ja nascuts de família musulmana, és bastant curiós com es fa, perquè es fa quan el bebè és petit, el pare, mentre el bebè està dormint, en un moment molt concret, no sé quina edat exacta és, però bueno, hi ha una edat en què el pare li diu a cau d'orella, mentre el nen està dormint, li diu això, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. I llavors s'entén ja que aquell bebè és musulmà, vale?
D'acord.
Llavors tenim aquests cinc pilars, que això seria una miqueta la...
Sí,
l'estructura bàsica per ser musulmà, no? Després hi ha un altre... Abans hem parlat del zakat, no? Que és aquesta espècie de... pot semblar el moll de la caritat, però és que no és ben bé, perquè és un dret del pobre sobre el ric, és una espècie de repartició de riquesa, sí. Vale? És una obligació. Vale? Però llavors hi ha una que es diu... Hi ha una forma de caritat voluntària que es diu Sadaka, que és molt curiós, perquè bueno, l'arrel de la paraula Sadaka vol dir veritat, no? I vol dir que és una manera de provar que la teva fe és real. Mm-hmm. I la Sadaka no té per què ser només diners. Pot ser doncs, una acció social, donar menjar a algú, donar a veure... Inclús es diu que donar regar una planta es considera Sadaka, tot el que sigui durar, no? De fet, hi ha un hadith del profeta Muhammad que diu que somriure a algú pel carrer és una forma de Sadaka, també.
Em sembla bonic, això.
Vale. I el curiós és que va haver una... Bueno, l'imperi otomà va portar el tema aquest de Sadaka a un extrem que molt poca gent coneix.
D'acord.
Vale? I aquesta espècie de solidaritat social es va portar a un extrem que va ser increïble amb una espècie d'institucions que es diuen els WACFs, que seria una miqueta una fundació pia, d'alguna manera. Seria com persones que... Perquè en Islam es diu com que hi ha sadaques així que són com temporals i després hi ha unes que són com...
Que prolongades. Per ells
són, sí, que són molt interessants, que són prolongades, que el dia que tu et moris, però allò seguirà allà, no? Diguem, i consistiria, doncs, en fundar, no sé, una biblioteca, per exemple, i obrir-la a tothom, i és una cosa que doncs, seria una manera de donació constant, no? I això és aquesta idea d'una propietat donada a una causa que quedarà com un WAFS i que no es podrà ni vendre, ni es podrà heredar, ni res, i els ingressos sempre aniran durant el segle dels segles, alimentar pobres, mantenir escoles, hospitals, fonts, ponts, el que sigui, no? El tema és que, clar, a l'imperi otomà aquest punt es va portar, o sigui, a l'extrem, hi havia una espècie de competitivitat entre la gent, qui era el més generadors de tots, i es van crear més de 50.000 d'aquestes fundacions.
Déu-n'hi-do.
I és curiós perquè si llegeixes algun llibre així d'alguns historiadors occidentals que anaven allà, i clar, es quedaven meravellats, no? Perquè diuen que hi havien arribat a veure a Istanbul fonts de mel.
Uau.
On la gent...
Podia menjar...
Podia agafar mel i a més la gent era tan considerada que a més només agafaven la quantitat de mel que els hi tocava, no es buidaven i es caien tot la mel, saps? Llavors, és curiós de saber això, la paraula sadaka, no? I com es va portar a l'extrem aquest sentit, perquè d'alguna manera, lo impressionant és que l'imperi otomà, durant un període de temps, va aconseguir reproduir el que seria més semblant a un estat del benestar, però en lloc d'impostos, amb pura solidaritat. Cosa que moltíssima gent desconeix i que avui en dia potser ens podria semblar impensable, no? Perquè
totalment.
Imagina't lo maco que seria que no haguéssim de recollir impostos perquè hi ha la solidaritat social seria tan gran.
Això és molt...
Ja, però bueno, és un petit clic, no?
Sí, no, està molt bé, clar que sí.
És un petit clic que mola fer de per saber com, bueno, que això ha existit, no?
Sí.
Després, un altre punt també que és important per no caure en la islamofòbia i en el desconeixement i en l'odi cap a l'islam, és entendre que l'islam és molt divers. Vale? Moltes vegades la gent parla de l'islam com si fos una pedra monolítica, que tot és igual.
No, inclús ho confonen, no?, amb una nacionalitat.
Sí. I, bueno, de fet, hi ha moltes coses que potser són una miqueta xocants d'algunes persones musulmanes que més aviat té a veure amb la cultura del seu país. Hi ha gent aquí que les refusa una miqueta i les fica dins de la patata com si fos tot el mateix, no? Llavors s'ha de tenir en compte que bueno, hi ha la definició dels sunnites i dels xiites, no? Que això va venir una miqueta a partir de la mort del profeta Muhammad el 632, no? Que una miqueta com quina la branca que seguiria, no? Una gent va dir que havia de ser Ali, que em sembla que era familiar seu, o un company molt proper que era Abu Bakr, no? I això va crear la separació entre sunnites i xiites, no? Després hi ha el sufisme, que és aquesta part d'aquesta branca que tothom, gràcies a Rumi, no?, que Rumi va ser aquest poeta, doncs d'alguna manera sufí, que va donar aquesta cara així de l'islam més místic, més amable, més universal, no?, que més acceptat per tothom, no? Però el sufisme és una espècie de dimensió espiritual interior que vull dir que pot ser de qualsevol branca de l'islam i ser sufí també, no és una branca en si mateixa, no?
D'acord.
I aquí m'agradaria una miqueta destacar que el que moltes vegades veiem pels telenotícies i que veus allò com que algú ha interpretat la xaria com li ha donat la gana i ha decidit en una Aràbia Saudí que havien d'ahorcar a uns homosexuals a una grua.
Sí.
Això no té res a veure amb l'islam, vale, evidentment, i té a veure amb una branca que es diu salafisme o wahhabisme, que és un moviment del segle, un moviment cultural del segle XVIII que va fer una lectura una miqueta rocambolesca del Coran, no? I és molt minoritari, molt finançat per Aràbia Saudí amb molts diners darrere, no? I que, o sigui, representa una minoria total. El que passa és que té molt de ressò mediàtic i és també, d'alguna manera, el que ens ha pintat amb els mitjans de comunicació, que moltes vegades ens van manipular i volen que odiem a l'islam per no siguin motius, ens l'han pintat com si això fos l'islam, val? I no té res a veure, val? Seria com si dir que, no sé, que la Inquisició és el cristianisme.
Exacte.
Val? Llavors, clar, ningú cristià li agradaria que identifiquessin el cristianisme com la Inquisició, no? Com la crema de persones que pensen diferents d'ells, no? Doncs una miqueta hem d'intentar no caure en la mateixa. Llavors, ara entrem en un punt que és molt una miqueta tirant a complicat.
D'acord.
Que és el tema de la dona i l'islam, vale?
Bueno.
Per què pensem que les dones musulmanes estan completament, no? Completament sotmeses i completament xafades pels seus homes, no? Et dones compte que, bueno, hi ha molta diferència entre, clar, en cada país, no? Com, per exemple, ara estàs parlant em sembla que era el niqab, no?, que parlaves de la prohibició de...
Sí, i clar, el burka.
Sí, però, clar, el tema d'entendre que això són peces de roba que són a nivell cultural en països del Golf Pèrsic i d'Afganistan i tal, no tenen res a veure amb el que es diu el Coran, vale? Llavors, hem d'intentar no confondre les coses, vale?
Clar.
Perquè això té més a veure amb... Bueno, el Coran demana modèstia als homes i dones. No veuràs mai un home musulmà fent nudisme a les platges de Formentera, yeah. I que no. I a més és una cosa que els hi xoca moltíssim, no? Però també hem de parlar al punt de que ens pensem de que les dones musulmanes estan obligades a anar tot tapades, perquè no és veritat. Han d'anar tapades, es recomana tapades de cabell i de mans. Ai, no, de mans, no, dels cabells, sobretot. I bueno, els peus, em sembla que també hi ha un punt amb els peus. Però bueno, el cabell ve una miqueta perquè es considera que és una part molt sensual del cos femení i que només la teva família ha de veure-ho. És un tema, bueno, que potser a nosaltres ens xoca, però seria com, pues, de la mateixa manera que tu no vas ensenyar els pits pel carrer a qualsevol persona, doncs per ells és una miqueta lo semblant, saps? Llavors a ells els hi xoca tant que tu vagis amb el cabell destapat pel carrer, si et xoca com el doncs xocaria potser que anessis amb biquini pel carrer.
Després, en molts països musulmans està totalment normalitzat no portar-lo.
Exacte, sí. I després sobre el matrimoni, s'han dit moltes bajanades, no? però segons el Coran, el matrimoni és un contracte, val? I la dona ha de donar ple de consentiment, si no el matrimoni no val. Vale? Això de que els homes com que quasi compren les dones... On hi ha una mica de conflicte, bueno, no és un conflicte, és una espècie de cosa mal entesa, és que les dones sovint reben un regal com per casar-se, val? Llavors hi ha gent que ho confon amb que són comprades, però rep un regal que és seu i només seu, no té per què compartir-lo amb ningú, ni amb la seva família, amb ningú. En molts països, per exemple, a Senegal, normalment és or, una quantitat o altra d'or. I després el tema de la poligàmia, que... la gent es pensa com que els musulmans tenen moltíssimes dones i tal, i això en molts pocs països els homes tenen diverses dones. A Senegal és molt típic, però a Marroc, per exemple, des del 2004 la poligàmia necessita el consentiment de la dona. Si tu estàs casat i el teu marit necessita consentiment de primera dona i autorització d'un jutge, val? I és una pràctica super minoritària. De fet, el que diu el Coran és molt curiós perquè el Coran, com el llibre de revelat que és, no, i de l'excel·lent nivell de poesia que té, diu algo així com que podeu tenir fins a 4 dones.
Sí.
Vale? Però amb una condició.
Ja.
Que heu de ser justos amb totes i cada una d'elles. Clar. I al final, a cap d'una estona, diu cosa que no aconseguireu mai, per molt que ho intenteu.
D'acord.
La qual fa que sigui flexible, és com rígid i flexible a vegades. Diu, sí, podria, fins a 4 pots, però amb una condició, una condició que no aconseguiràs mai tenir. Llavors, hi ha molta gent que ho considera una espècie de convit a la monogàmia.
Clar, és una mica irònic.
A la monogàmia. Sí que, bueno, avui no ens donarà temps, perquè de fet aquest intensiu islam pensava fer-ho en 2 dies, perquè hi ha molts temes...
Bueno, podem seguir el pròxim dia.
Hi ha molts temes que no ens donarà temps, no? Uh-huh. Però també s'ha de tenir en compte que tots aquests drets, perquè la dona té... Bueno, poca gent ho sap, que es pot negociar el contracte de matrimoni, es pot negociar el divorci, o sigui, sota quins motius el divorci, després hi ha uns motius que són implícits en una boda, en un casament islàmic, no? Per exemple, a nivell de maltractaments, qualsevol dona que pugui provar maltractaments té tot ple dret a divorciar-se, no? Que això són uns drets que nosaltres aquí, amb aquesta visió que sempre ens mirem una miqueta com per sobre l'ombro a Orient, en general, no? A altres cultures, no? Mm-hmm. Nosaltres som els millors, perquè som els occidentals, som els cristians i som l'hòstia, no? Doncs s'ha d'entendre que hi ha uns drets aquí que... Bueno, el dret a heredar, a divorciar-se, el dret a la propietat privada, a no ser casada per la força, són drets que en l'islam es van donar al segle VII a les dones i a Europa no va arribar fins al segle XIX.
Clar, després hauríem de veure, no?, a nivell ja social, polític, etc.
I de cada família, tot.
Com aquests drets són una realitat o no,
clar,
igual
aquí,
que aquí,
però
no?
Aquí estem parlant d'islam, que després sí. Una gent s'ho passa pel forn, fa allò que li doni la gana. Vale, estem parlant de gent que entengui el que és l'islam, vale? No després el que algú decideixi fer unilateralment a casa seva, a la seva família, basat en la seva cultura, del seu poble o del que vulguis.
O del seu país.
Exacte, vale? Però el que es diu aquí és això, val?
Sí.
Llavors, la gent ha d'entendre que les dones musulmanes al segle VII tenien drets, com heredar, divorciar-se, tenir dret a propietat privada i a no ser casada de força.
Tenien
que...
drets filosòfics.
Bueno, drets de pur dret, de dret personal, també. No filosòfics, dret a la propietat privada. Que,
clar, però...
Això no existia a Europa fins al segle XIX. Sí, al segle XIX. O sigui, no, ells del segle VII tenien tots aquests drets, tenien dret a divorciar-se, i Europa no arribava això fins al segle XIX.
Jo només vull puntualitzar, no?, que tot i que aquests drets en l'islam estan, doncs, reconeguts, igual que en el cristianisme també segurament estan reconeguts, doncs, molts drets de les dones... Després, la realitat pràctica de la societat i de com, doncs, això, com tu explicaves, no? De vegades es manipulen els textos religiosos per determinades institucions, com això realment, doncs, acaba afectant d'alguna forma els drets de les dones.
Si fiques, per exemple, el Marroc fins al 2004 va fer això ja per tema de llei, o sigui, necessita consentiment d'un jutge i de primera dona per casar-te amb dos. Vull dir que anirem parlant, el pròxim dia tinc bastanta més...
Perfecte.
Bastanta més munició.
Doncs està molt bé conèixer més coses sobre l'islam. Avui ho hem fet amb en Manel Ruiz, que ens portarà, doncs, més informació en el segon comentari d'actualitat de la setmana pròxima. Moltíssimes gràcies, Manel Ruiz.
Gràcies.